És la sintonia del nostre becari infiltrat. Aquesta setmana ens desplacem a la capital catalana, a Barcelona, perquè el Carles Savalls, doncs, amb el seu bon criteri, ens faci 5 cèntims del confinament que s'està vivint a la capital catalana, com l'està vivint ell, i, en definitiva, quines conclusions en treu de tot plegat, perquè també s'ha vist ja per primera vegada, doncs, canalla al carrer, i li volem preguntar, doncs, si la gent se n'ha aprofitat, ha estat desgavell o la cosa ha estat com calia, com havien demanat les autoritats. En fi, anem a saber-ho en primera persona amb el Carles Savalls. Carles, bona tarda.
Molt bona tarda, com va?
Molt bé, home, aquí confinats, amb sortides que ens deixen fer també, en fi, un inici de desconfinament, si fem bondat, Carles, no em canso de repetir-ho per antena, perquè el ministre de Salut ho ha dit ben clar, com no fem bondat, escolta'm, tanca la caixa,
Sí, sí, això està claríssim, aquí també les autoritats estan alertant, i més, especialment després de la sortida en tromba de moltíssimes persones, com tu ara comentaves fa una estoneta. El passat cap de setmana ja es va donar el permís de que sortissin la canalla, poguessin sortir els menors de 14 anys, sempre, evidentment, acompanyats d'un adult. Un adult, una persona adulta, podia sortir al carrer amb un màxim de 3 criatures, insisteixo, menors de 14 anys.
Però aquí s'ha fet trampeta, no, Carles?
I tant, i tant. De fet, jo no sé fins a quin punt ha estat, a quin percentatge s'ha fet la trampa, perquè és absolutament impossible calcular-ho. Sí que
correcte.
Cert, els mitjans de comunicació i les xarxes, el Facebook, el Twitter, s'han omplert, sobretot el mateix dia, el mateix diumenge i al llarg dels següents dies, s'han omplert de fotografies, de vídeos, de gent que posaven el crit al cel, que denunciaven l'actitud que consideraven incívica de moltes persones que s'havien... Doncs allò, no? La típica dita, que et donen un dit i tu t'agafes un braç.
Correcte. No? Sí, senyor.
El que sí que és cert és que això ha generat les crítiques, també un toc d'alerta de les autoritats públiques, no només de la Generalitat de Catalunya, sinó també de l'Estat espanyol, la del govern d'Espanya, en aquest cas de dir, teniu en compte, perquè això s'ha de fer de manera controlada, de la mateixa manera que s'ha dit des d'Andorra, doncs que, o si ho fem malament, aquí podem tornar a recaure una altra vegada i endurir les mesures de confinament. Està claríssim que hi ha hagut una denúncia, se n'ha fet ressò la xarxa en anat plena d'aquesta situació, però jo no sé fins a quin punt ha estat majoritària, és a dir, se n'ha fet molt de mullader, però no sé, no m'atreviria, no gosaria dir que ha estat una actitud majoritària, no? Perquè sí que se n'ha fet molt de mullader, però no sé fins a quin punt s'hauria de calibrar, fins a quin punt és representatiu de tot el que ha passat a nivell social.
Saps què passa?
Que moltes persones han seguit les recomanacions de les autoritats públiques, però sí, hi ha hagut gent que ha fet trampa. Això està claríssim, com deies tu ara.
Saps què passa amb aquestes coses, Carles? I tu ho saps millor que jo, fins i tot, que la poma podrida és la que els mitjans de comunicació tenim tendència a remarcar, doncs això, per ser la podrida, no? Però jo vull pensar que el cistell estava ple de pomes sanes, de pomes legals.
Jo vull pensar que sí, ja dic, però encara contemplo el dubte, perquè, per exemple, es va dir, val, que les criatures podien sortir en una franja horària, entre les 9 del matí i les 9 del vespre.
Sí.
Màxim un quilòmetre a la rodona de casa seu i durant una hora. Totes aquelles imatges al passeig marítim, a Barcelona, al Poble Nou, davant de la platja... Jo, és a dir, em preguntaria, totes aquelles famílies són exclusivament les que viuen a un quilòmetre a la rodona de la platja.
Estem d'acord, estem d'acord.
Barcelona, hem d'entendre, és una de les ciutats més grans de la península Ibèrica.
Sí.
En aquest cas hi ha molt més d'un quilòmetre, per exemple, des d'Horta, des de la Vall d'Hebron, des de les Corts,
sí,
a la platja. I ja només anar des de les Corts, posem pel cas, o des d'Horta fins a la platja, anar i tornar ja és una hora.
Sí.
I per un minut dubto que la gent hagués anat a la platja.
Estem d'acord.
Per tant, sí que es van veure escenes de moltíssimes persones. Després s'ha dit que les fotografies estaven manipulades des del punt de vista de que s'agafaven plans laterals i la perspectiva semblava que les persones estaven amuntegades, que si s'hagués pres la perspectiva frontal s'hauria pogut veure la distància entre unes persones i les altres. No ho sé. El que sí que és cert és que, com a mínim, 5 sigui cert, sigui representatiu o no del que va passar el diumenge, com a mínim ha servit perquè les persones prenguin consciència de que això s'ha de fer de manera controlada, que no serveix de res. Jo, sobretot, penso no només en la salut pròpia de, de les persones. Jo, per exemple, jo no tinc fills, jo no tinc gossos, jo tinc tres gats. Sí. Val? No els trec a passejar, lògicament. Tot i que sí que surto, l'únic moment que surto al dia és per donar a l'esmorzar i al sopar els gatets que cuido d'una colònia davant de casa, val? Sí. Amb autorització de l'Ajuntament, val? Perquè els cuidadors de colònies de gats ens autoritza a poder mantenir. I a més a més que això, l'estat d'alarma a l'estat espanyol, sí que contemplava que una d'aquestes possibilitats era sortir per donar de menjar per mantenir les colònies
correcte,
que s'han registrat.
Correcte, sí.
Però en aquest cas, jo, per exemple, jo porto des del 14 de maig tancat a casa, només he sortit per anar al supermercat, per donar a menjar els gats. Home, jo penso que és una actitud que hem de ser, les persones hem de tenir una mica de consciència, és a dir...
Totalment d'acord.
Hem de complir aquestes prescripcions, perquè jo, per exemple, mira, per casualitats o no, en el meu entorn tinc moltes persones, molts amics, moltes persones molt properes que es dediquen a l'àmbit de la sanitat, al món de la infermeria, al món de la medicina, és a dir, com a metges i doctores, i aquestes persones, a part de l'estrès psicològic que estan tenint, aquestes persones s'estan jugant la vida.
Sí, senyor.
L'estan posant en risc, perquè són persones a qui en la majoria no se'ls ha fet el test. Són persones que tenen una càrrega emocional brutal que quan arriben a casa no poden fer un petó i abraçar les seves criatures. Són persones que estan, de vegades, ampliant els torns de guàrdia.
Sí, senyor.
En teoria, els torns són de 12 hores. Jo conec un cas, un molt bon amic meu, metge, que ha arribat a fer fins a 17 i 18 hores de guàrdia.
Mare de Déu.
Per tant, pensem una mica en tot el... Tot, és a dir, no serveix de res sortir a les 8 de la nit, a les 8 del vespre, als balcons, aplaudir per agrair al personal sanitari l'esforç que estan fent, quan després sortim nosaltres en tromba al carrer sense mascareta, sense guants, i, home, actituds no és únicament el fet de sortir i haver sortit a passejar. És que, per exemple, tu veus persones que entren als supermercats sense guants i sense mascareta, persones de qualsevol tipus d'edat. Jo no puc entendre-ho, sincerament. Jo, des del meu punt de vista, crec que hauria, per una qüestió de salut pública, hauria de ser obligatori entrar en un establiment tancat amb mascareta i amb guants.
Mira,
digues.
No, et anava a dir, el bo que tenim aquí és que a les entrades dels supermercats tens un guardià jurat amb mascareta, guants, que et diu, un moment, encara no pot passar, amb una llista, Carles, tal qual t'ho explico.
Clar.
Per limitar l'aforament, a la que surt una persona et diu, vinga, endavant, apunta, que acaba d'entrar una altra persona. Encara més, tens el líquid per fregar-te les mans i guants de plàstic que t'hi obliga el guarda jurat, eh?
És que
si no, no et deixa entrar al supermercat,
Vull dir... Jo això sí que ho he vist en grans superfícies, val? En grans supermercats, val? Hipermercats, diríem, però en tots els establiments no passa. Jo, per exemple, aquí al poble on visc jo, hi ha dos supermercats i en un d'ells ni els dependents porten mascareta.
Ostres.
Ni els dependents porten mascareta. Amb la qual cosa, jo, aquests dies, almenys, he deixat anar-hi. Supermercat, perquè em mereix molta més fiabilitat, perquè les tres persones que estan despatxant a caixa i també a la cancel·leria porten mascareta, porten guants, i a nivell higiènic em resulta molt més fiable.
Mira, una cosa, Carles, sé que diré una obvietat, però, escolta'm, amic, aquestes coses també em sulfuren, perquè aquí veus poc casos, però bueno, algun n'hi ha, val? Si tu no tens, o no li dones valor a la vida, o et penses que això, permetem l'expressió, no és catalana, però et penses que això és cachondeo, em sembla fantàstic, noi, però aleshores no posis en risc els altres, amb la qual cosa, per respecte als altres, posa't mascareta, i vés-te fregant les mans cada 10 minuts, no? I què vols que et digui? Per respecte als altres, ja no per tu.
És que bé, hi haurà gent segurament que no cregui en el pagament d'impostos perquè estan, parlo de l'estat espanyol, que s'inverteixen en coses que no s'haurien d'invertir, l'exèrcit de corona, allò
per
que està tancant hospitals i inaugurant, per exemple, estacions d'AVE en pobles de 80 habitants i allò que no se n'ha arribat a inaugurar mai.
Sí, senyor.
Però,
escolta'm,
l'obligació és pagar impostos. T'agradi o no t'agradi com es redistribueix aquest pagament d'impostos. Jo, per exemple, tinc una persona coneguda que m'explicava en una conversa que no hi creu en absolut, és l'actitud que tu descrivies ara fa una estona i que ni ell ni els seus fills no estaven vacunats.
És increïble.
Que no hi creuen.
Ja.
Per sort, no han tingut cap mena d'infecció, uh-huh. Però, home, com a mínim es reclama això, que sigui de rebut, com a mínim respecte que jo sí que hi cregui i que pugui tenir aquest recel a l'hora de les relacions socials. Uh-huh. Està claríssim.
Sí.
En aquest cas estic al 100% d'acord amb tu i crec que hauria de ser així. Per una qüestió ja de... És a dir, de respecte a les persones que t'envolten, està claríssim.
Sí, senyor, tal qual. Escolta'm, no sé, evidentment, Carles, sé que saps, valgui la redundància, que aquí al país ens arriben canals catalans, canals espanyols, canals francesos. Evidentment, estem més o menys al corrent, molta gent està enganxadíssima a les 24 hores, però com a català, vivint a Catalunya, relació govern-govern, clar, aquí ens arriba molt, molt, molt tensa. Imagino que ho esteu vivint en primera persona també d'una manera molt tensa.
De fet, és que no és només l'únic front que hi ha obert a nivell de guerra política. L'oposició en el Congrés espanyol, l'oposició de dretes uh-huh. i d'ultradretes, estan aprofitant l'oportunitat, l'ocasió de la gestió del coronavirus, de l'emergència sanitària, uh-huh. per poder fer caure el govern del PSOE i de Podemos. Uh-huh. Però aquesta guerra política, com deies tu, també s'està manifestant amb la relació tan tensa que des de fa ja més d'una dècada s'ha intensificat entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol, entre l'estat espanyol i Catalunya. Uh-huh. Però és que, de fet, la gestió no és que s'hagi posat en qüestió només des de Catalunya, des del govern de la Generalitat de Catalunya. És que, fins i tot, autonomies governades pels socialistes,
sí, senyor,
pel Partit Socialista, uh-huh. tampoc no hi estan d'acord.
Clar, és
d'una
que és...
manera potser més vetllada, però sí que han tirat pel dret perquè no estan d'acord amb la manera com s'està gestionant l'emergència sanitària. Posem pel cas, en aquest cas, el govern del País Valencià, que va decidir no fer cas de la recentralització, fer la central de compres de material sanitari a l'exterior, i el govern valencià va decidir fletar un parell d'avions a la Xina per comprar material sanitari.
Imagina't.
Perquè hi ha una cosa realment, és a dir, al marge de colors polítics, hi ha una cosa que tard o d'hora, de què tard o d'hora, s'ha de parlar l'estat espanyol. És a dir, ara durant l'emergència està claríssim que el que s'ha de resoldre és l'emergència, intentar impulsar la investigació científica, uh-huh. perquè hi hagi una vacuna, intentar fer caure, doblegar o aplanar, allisar la corba de persones infectades, de casos de persones infectades i fins i tot de persones mortes. Uh-huh. Però hi ha una cosa que està claríssima, que tard o d'hora això en el Congrés espanyol s'hi haurà de parlar. I és que l'Organització Mundial de la Salut el 30 de gener decreta l'emergència sanitària internacional i l'endemà el Centre Nacional d'Alertes i Emergències Sanitàries de l'Estat espanyol continua dient que el coronavirus no generaria una transmissió comunitària i que l'estat espanyol, com a molt, tindria algun cas aïllat de diagnosi.
Ostres, és a dir, casos
diagnosticats molt aïllats.
Mare de Déu.
Fet, fins i tot quan la Unió Europea estava alertant els estats, els governs de la Unió Europea, uh-huh. els estava alertant, comenceu a comprar material sanitari perquè és possible que si trigueu molt tindreu problemes d'abastament i de subministrament de material sanitari, Espanya decideix encarregar la primera compra de material sanitari 4 dies de decretar l'estat d'alarma, és a dir, el 10 de març.
Clar.
És a dir, triguen més d'un mes en fent càrrec, és a dir, fer el primer càrrec de material sanitari, que a més va ser un autèntic fiasco, perquè es va encarregar material sanitari, un total de 640.000 unitats emparaulades amb una empresa xinesa que va haver de ser l'ambaixada xinesa a Espanya uh-huh. qui alertés a l'estat espanyol, qui alertés al govern de Pedro Sánchez de dir esteu encarregant material sanitari a una empresa que no té la certificació.
Increïble.
Que no la tenim nosaltres en el nostre llistat d'empreses que estan autoritzades a fer comerç internacional.
Increïble.
I així van anar les coses. Que de les 640.000 unitats que tenien emparaulades, en aquest cas també eren testos per detectar les possibles infeccions uh-huh. de coronavirus. La primera remesa que havien compromès era de 50.000 unitats. Uh-huh. Van arribar en diferents paquets, val? En diferents remeses. La primera remesa que arriba, que és de 8.000, l'estat espanyol ja s'adona que tenen una fiabilitat del 30% i per tant decideixen retornar-les i dir la resta fins a 50.000 que ja esteu en camí d'enviar, ja les podeu tornar a... És a dir, demaneu que us les retornin perquè ja no les volem i cancel·lem les altres fins a 640.000 unitats perquè no les volem. És a dir, era un pressupost de 17 milions d'euros, dels quals el primer pagament ja es va fer, de 7 milions d'euros, que l'estat espanyol encara no ha pogut recuperar. És a dir, casos com aquests no es poden tolerar.
Estem d'acord, sí.
Hi ha hagut també un institut o el gremi d'auditors de tota mena, que fan auditories públiques, d'Austràlia, que ha fet un estudi internacional i que de 100 països analitzen diversos factors, la preparació del sistema sanitari de cada país, el lideratge polític, la informació pública que es dona des de les institucions, les dades d'afectats, de persones mortes, etcètera, etcètera, que deia que l'estat espanyol era l'últim del rànquing.
Oh,
l'últim.
És que és
després s'ha intentat desacreditar aquest estudi,
sí, clar.
Que era un institut públic, però sí que és una institució de gestors, d'auditors, perdó, que va dir que Espanya era el país que ho havia gestionat pitjor de tot el món. El primer era Nova Zelanda, el segon Singapur, Islàndia el tercer, Andorra surt en el número 37, però l'últim, en el lloc número 100, potser el 97-98, però tant fa, tant hi fa, en aquest cas, era el pitjor de l'estat espanyol. No oblidem que en aquest cas l'estat espanyol és el, si no recordo malament, és el segon país de tot el món amb més casos de persones mortes.
Sí, sí.
I el tercer en casos diagnosticats. Fins i tot en el que és la política de donar les dades de persones infectades, també hi ha un daltabaix, perquè no s'estan recomptant a les estadístiques les persones que moren a les residències d'avis, que són moltes, i les persones que moren a casa. I n'hi ha moltes, també, i puc certificar-ho, perquè jo, pel meu treball en el món de bombers, dono fe que hi ha molts casos de serveis de bombers que han d'obrir pisos i entre els sanitaris, entre el personal sanitari, i veu una persona morta. Com que aquesta persona morta no se li fa l'autòpsia, és molt probable, segurament, que aquesta persona hagi mort pel coronavirus, perquè, de fet, els sanitaris ja tenen coneixement de que havien trucat al telèfon d'emergències parlant dels símptomes, val?
Sí.
I li deien pels símptomes segur que tens coronavirus, però com que no se'ls ha fet la prova, mai doncs no compten les estadístiques. Home, això és un desgavell.
Clar,
això és un autèntic desgavell.
Sí, sí.
I hi ha un ball de dades continu, cada comunitat autònoma interpreta les dades com bé pot o com vol, i per tant les dades oficials estan ballant contínuament i això no dona, diguéssim, no transmet una sensació de fiabilitat, com a mínim
correcte,
de fiabilitat.
Correcte, estem d'acord, Carles.
Que seria un dels països més importants de les economies occidentals i per descomptat de la Unió Europea, des d'aquest punt de vista.
Jo crec que tot això també ha tret a la llum el que molts sabem, però com a mínim un servidor arriba un moment ja, Carles, que ho diré suau, m'enfado amb aquesta màxima. Clar, és que els països llatins, tot va com va, són com som, Bueno, sí però no, ja no em val d'excusa, No em val d'excusa. És que estem parlant d'una pandèmia, d'una crisi sanitària. Vull dir...
Estem totalment d'acord.
Seny...
És a dir, el que no pot ser és que... estic totalment d'acord. És a dir, podria posar altres símils d'orgull futbolístic, però el que sí que està clar és que vull dir que en situacions com aquestes, que són les que realment importen, que és la gestió d'una emergència, és quan realment tu has d'estar a l'alçada. I això generarà, almenys a l'estat espanyol, una crisi, jo crec, sense precedents. Perquè, per exemple, a dia d'avui, l'únic ajut monetari que ha pogut habilitar l'estat espanyol és l'ERTE, un ajut de 661 euros amb 86 cèntims al mes. És a dir, a veure, el nivell de vida entre Andorra i Espanya no és tan diferent com perquè us feu una idea de què signifiquen 661 euros per una llar. És a dir, a Barcelona, per exemple, un lloguer ja no baixa de 1.000 euros. Si a sobre li hem d'afegir els rebuts, ja no dic de telefonia i d'internet, val?
Sí.
el rebuig de la llum, el rebuig del gas.
Exacte.
I el rebuig de l'aigua.
Sí, noi.
Podem entendre, i a més el fet d'anar al supermercat.
Sí.
Hi ha persones que, i em consta que hi ha casos, de persones que s'han fet regulacions de treball, és a dir, doncs han hagut de tancar molts negocis per la situació d'emergència, s'han tancat negocis, a les persones les estan acomiadant, hi ha més de 1.000 de persones només a Catalunya que s'han quedat a l'atur, val? Circumstancial, quan es recuperi la situació, quan hagi passat l'emergència sanitària, òbviament aquestes persones se suposa que tornaran a poder treballar,
sí.
Però hi ha persones que a mi em consta que des del 14 de març no han rebut ni un euro d'ingressos. I a més, això també afecta a negocis,
clar.
Petits bars, petits restaurants, botigues de roba, llibreries. Ja s'ha perdut el Sant Jordi, que és el dia d'any on més es ven.
Sí, sí, sí.
I aquestes persones, les empreses, han de continuar pagant lloguers.
Estem
I a dia d'avui encara no s'ha regulat, clarament s'ha dit que hi ha la intenció i que s'està treballant en fer-ho, però encara no s'han publicat les normes que regularan la moratòria de lloguers, per exemple.
Clar.
Per tant, vull dir, tu no reps ingressos, però has de continuar pagant impostos.
Sí, sí, sí. Pagant
impostos, pagant impostos per activitats comercials, per activitats econòmiques que tu no has tingut, perquè tu no has tingut cap ingrés.
Exacte.
Però els autònoms, per exemple, el mes de març els van cobrar tota la quota del mes de març.
Val.
I han treballat únicament 14 dies, 13-14 dies.
Exacte, sí. Carles, mira, has encetat un tema que jo tenia anotat perquè tinc moltes ganes de parlar amb tu, perquè sempre vens tan ben informat i tan ben documentat que tinc ganes. La propera vegada, Carles, si et sembla, he llegit que hi ha més d'un terç dels catalans que ja admet que viu una mala situació econòmica, malauradament, que sembla que l'atur ha marcat la pitjor dada dels últims 7 anys sense incloure els ERTOs i que sembla que aflora ja l'economia submergida. Clar, és que ara és el que ens vindrà. Per tant, insisteixo, amb la teva informació i documentació, la propera connexió m'agradaria parlar amb tu d'això.
Sí, sí, només 3 apunts. Val? Fons Monetari Internacional ja preveu aquest increment del deute públic, un 9,5% més de dèficit, un increment d'impostos, també ho ha previst una recessió al Banc d'Espanya d'entre el 7 i l'11%, i la Comunitat Europea també en l'eurozona preveu una desacceleració econòmica del 7,5%, generant una crisi més forta que la del 2008.
Oh.
És a dir, la perspectiva és tremenda.
Tremenda, tremenda.
Perquè afecta globalment a tothom, particulars, empreses. Jo no sé, realment, el panorama que ens espera realment és gravíssim.
Però sí, sí.
Autènticament gravíssim.
Sí, sí, estem d'acord, Carles. Malauradament, la informació que tenim ens marca això. Si et sembla, la propera parlem més en detall d'això, de l'atur, d'aquest aflorament de l'economia submergida i d'aquest terç de catalans que diuen que ja ho estan passant malament.
I tant, però un plaer, ja ho saps.
Carles, de debò, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies, com sempre, per estar tan ben documentat. Una abraçada, amic.
A vosaltres, una abraçada. Adéu-siau.